El gall del monestir.
És moment de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia al gall del monestir dels dijous, avui en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia. A la tercera, no sé si serà la definitiva, no pinta tampoc que sigui així, i és que precisament avui el president del Parlament, en Roger Torrent, ha convocat, podríem dir, una sessió d'investidura d'urgència. El candidat serà Turull, que és el nom que ja hem comentat en algunes ocasions en aquesta tertúlia. El que passa és que tot plegat i les circumstàncies, recordem que demà el jutge Llarena ha decidit citar tots els que estan implicats en aquest procés. Recordem, entre ells, Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Marta Rovira. Hauran de tornar a comparèixer demà divendres. Vaja, que la pregunta, no sé si cal fer-la o és massa evident. La tercera serà la bona o no?
Jo volia fer això una prèvia, si serà la definitiva. Primer, si s'arriba a fer el ple d'avui, que jo tinc un interrogant, i el que fa, no sé si s'acabarà bé o no acabarà bé, però sí que engega el rellotge.
Un altre cop.
No, el rellotge en el sentit de que si no acaba de ja queda doncs el rellotge amb els 2 mesos de noves eleccions.
Dos per mesos, tant, no? Sí. O sigui, queda un marge de 2 mesos.
2 mesos més, la campanya i tal, són 2 mesos i tal. Això, sí, dic això perquè si a les 3 de la tarda els senyors de la CUP
que reuneixen en assemblea,
que reuneixen i donen la seva decisió, acaben decidint que no donen el vot a Jordi Turull, hi ha una possibilitat que el president del Parlament, per evitar posar en marxa el rellotge, suspengui el ple.
Per tercera vegada?
Sí. Això és una possibilitat que s'ha de contemplar, perquè és real, eh? Llavors, si ells diuen no donarem el vot, ens abstindrem, llavors, i es manté el vot, llavors ens vol dir doncs, que no surt el senyor Turull, que no té els vots, i s'engeguen els mesos doncs, previs a unes noves eleccions.
Jo no sé si és una premonició, però ahir, després de que el jutge Llarena hagués dit el que va dir, el senyor Rull estava al Teatre Alegria de Terrassa. Vull dir, se'ls hauria estar preparant.
Ho dius pel nom?
La defensa. O... No, perquè estava al Teatre Alegria. No sé. No sé si és una premonició, ja ho dic.
Jo penso que deu estar molt, molt preocupat i molt concentrat a preparar un discurs que no és fàcil de fer en aquesta circumstància. Va, això també ajuda a aclarir el cap.
Sí. Sí.
Domènec, estàs molt pensatiu?
No.
Ho ja veus igual de clar que fa uns dies?
Sí, exacte. Vull dir, no veig que ens en sortim gaire i tot plegat. A veure, el més preocupant és que hi pugui haver-hi una sola persona que tingui el poder aquest de decisió. Vull dir, més que el jutge Llarena, hauríem de parlar, diguéssim, del Déu, no? Del Déu Llarena, no? Perquè ell té el poder aquest absolutament decisori de que hi hagi o no hi hagi govern, etc. No? Esclar, és una situació com molt, molt, molt anormal, no? Vull dir, no... És a dir, hi ha un problema totalment polític que l'hem convertit en un problema judicial, sense que hi hagin unes bases jurídiques massa clares, vull dir, només cal veure les declaracions de l'altre dia d'aquell exmagistrat, i aleshores que aquest senyor pugui decidir o no decidir si hi ha govern o no hi ha govern a Catalunya és una cosa extraordinària. I per una altra banda, que hi hagi un senyor com l'M. Rajoy que expliqui que hi hauria d'haver-hi un candidat net quan té com 900 encausats, diguéssim, del seu partit, doncs també és una cosa extraordinària. Vull dir, esclar, vull dir, estem amb allò de la frase evangèlica de la viga en l'ull propi, no? Vull dir, i per tant no hi ha manera de sortir-se'n d'aquí.
O en un esperpento de Vallenclan.
Clar.
Sí, jo estic d'acord amb el que diu el Domènec, perquè a més és que ja fa mesos que estem vivint amb una eterna... a veure qui pot més, diguéssim, no?
Sí.
Tant per aquí com per allà, perquè les declaracions del senyor Puigdemont també estan una mica fora de lloc, diguéssim. Però és veritat que un jutge, tots sabem que un jutge, quan té un cas, és com Déu. Cosa que no sé si és... bueno, que és així, diguéssim, no? Que un fiscal retiri casos o coses per imperatiu legal, jo no ho havia vist mai a la vida, diguéssim, en aquest país. Que digui que per imperatiu legal retira, fa sortir de la presó a no sé qui. Estan passant coses molt rares, però és que és com una mena de joc de nens, bastant nens, que a veure qui aconsegueix provocar posar l'altre a caure pel precipici, diguéssim. No?
No, és que tots volen tenir la raó.
Sí, però és que, esclar...
No, però no és tant com tenir la raó, com dir, ara faig això, a veure tu si t'atreveixes.
Exacte. A veure tu què fas, ara.
A veure tu a què t'atreveixes.
Llavors és un joc de desafiaments.
Sí.
Bueno,
sí.
Jo crec que estem en la derivada del xoc de trens. Vull dir, aquí hi ha hagut una aposta de dir, ara, en aquesta línia, de veure qui pot més... I el David i Goliat, si voleu, doncs estan a la palestra i cadascú intenta doncs guanyar la partida.
Sí, però almenys el David sabia tirar una font, sí. Sabia tirar la pedra, diguéssim.
Però estem aquí, és dir, que és un, estem doncs en el joc de pals, vull dir, estem en una situació conflictiva. Mentrestant, el país, no només ara, sinó ja portem mesos, està paralitzat.
Portem anys.
Portem el 155 a sobre. Ja s'ha avançat que aquesta situació, o sigui, està com pot derivar d'aquesta investidura d'avui, mantindran el 155, perquè el probable o previsible president de la Generalitat està afectat per unes acusacions molt greus, i per tant això no acaba de fer allò que havia dit Esquerra Republicana, que jo és... Li retrauria. Esquerra Republicana va dir, ens toca ara un govern efectiu, estable, que ens ajudi a aixecar el 155 i que tornem a la normalitat. L'aposta per Jordi Turull no és aquesta. Jordi Turull està tocat per, no només pel procés, està tocat també per casos de presumpta corrupció, i alguna doncs, inclús amb una certa vinculació amb Sant Cugat, dic que veurem a veure quina derivada hi haurà després amb el temps. Llavors, jugar amb foc doncs és normal que ens cremem tots. I jo penso que estem en una situació d'emergència nacional i d'emergència política amb uns protagonistes que van a la seva. Vull dir, el jutge va... El jutge el que ha fet durant aquest temps és acumular informació, proves, per dictar una resolució. No coneixem nosaltres, ara van sortint doncs, transcripcions de correus, de declaracions i tal, i jo he descobert que les coses estaven més embolicades del que ens pensàvem. Hi havia més previsió d'eficàcia per independentista que no ha acabat de sortir bé, però vull dir que el jutge ha acumulat proves de la implicació d'aquestes persones que estan inculpades. Veurem com això es tradueix. Vull dir, jo estic a l'espera a veure què diuen demà doncs, les interlocutòries que pugui fer el jutge i les acusacions i les defenses. Però això és dolent pel país, la situació que vivim, molt dolent.
És que Llarena sembla que assegura, bueno, ha afirmat que s'han trobat nous indicis per acusar de rebel·lió i de sedició a la cúpula, el que es considera la cúpula del procés sobiranista, d'aquí aquesta nova citació de demà, que ja veurem, o sabrem en tot cas, si han de tornar a la presó, si acaben sent suspesos.
De totes maneres, a veure, a mi el que em sembla més tràgic de tota aquesta tragicomèdia és que ni els espanyols ni els catalans ens mereixem tenir els governants que tenim en aquests moments. Perquè, home, el país és un país que, el país Catalunya i Espanya, ens n'hem sortit de moltes coses gruixudes i no tenim gent bona que ens governi, que no ens robi i que ens governi. És que no m'ho puc creure. És que jo podria fer una llista de gent honesta i competent que ens podria governar perfectament i que segur que estan en llista dels que en aquest moment estan en el Parlament espanyol i en el Parlament català, segur.
Però hi ha alguna limitació dels partits polítics en aquesta situació que es juga en cada moment, es juga doncs, els interessos partidistes més que no pas doncs, amb aquests interessos de país?
Doncs mira, potser haurem de canviar aquestes coses. Potser si podem hauríem de canviar aquestes coses perquè primer és el país i a més és que se n'omplen la boca de dir que primer és el país i després no ho posen en pràctica això.
Jo no sé la derivada que pot tenir amb els pressupostos generals de l'Estat, encara.
Pendents d'aprovar.
Clar, aquesta situació jo penso que dificulta, continua la dificultat de que el PNB pugui donar suport als pressupostos. I això té unes derivades, també. Unes derivades, doncs, que pot fer caure el govern Rajoy. I que hi hagi eleccions o el que passa. Llavors, aquí és una oportunitat més que hi pot haver en aquest país que s'obri. No sé si tenim expectatives d'alternatives més...
Home, però l'alternativa es diu Ciutadans, em sembla, perquè la tendència...
Sí, però si realment no s'aprovessin els pressupostos, cauria el govern Rajoy?
No. Jo penso que sí.
Jo crec que aguantaria un any més, perfectament.
No pot prorrogar. No perquè els va prorrogar. No, jo penso que no pot, eh? No.
No ho sé, no ho tinc tan clar. La veritat és que no ho tinc tan clar.
Perquè ara estem en pressupostos prorrogats.
Va haver una pròrroga, no sé si s'acumula la pròrroga d'un any que va fer la pròrroga i si en pot fer una altra sense nous pressupostos. Ara no t'ho sé dir, però no es parla de pròrroga de pressupostos, es parla d'aprovar o no aprovar.
Sí.
I per tant, doncs, sense aprovar els pressupostos està en fals el Rajoy.
Sí, és evident.
I en qualsevol govern democràtic és de dir plego, perquè doncs, no em poden aprovar, perquè és la llei important.
El joc que es pot engegar amb el senyor Tancredo ja va dir l'altre dia que si no li aprovaven els pressupostos no resoldria el tema dels pensionistes. Per tant, el segon peó que bellugarà d'aquest joc és dir, no tinc aprovats els pressupostos per culpa de Ciutadans, per culpa del PSOE, per culpa de Podemos...
Dirà per culpa del PNB, en aquest cas, segurament.
Bueno, o potser no li ficarà fins i tot el PNB, perquè no
li interessa.
Per tant, els dolents de la pel·lícula, els ulls de la ciutadania normal i corrent, que és la majoria, la culpa no serà seva de no aprovar els pressupostos.
No ho sé, però jo el que em sembla que és més complicat d'aquest moment és la inestabilitat que tenim política, no només a Catalunya, sinó a l'Estat.
Això
estem aquí i fa temps que hi estem i que això no té... I bueno, l'afectació que hi ha, les derivades d'això en el camp de l'economia, en el camp dels serveis, en el camp de la legislació, en el camp de la convivència fins i tot, hi ha moltes coses que queden ressentides d'aquesta situació. I jo no sé per què no, hi ha moltes manifestacions i tal, però no sé si hi ha una revolta per dir, escolteu, senyors polítics, s'ha acabat el bròquil. És a dir, poseu-vos, no sé, alguna pressió, no només perquè els nostres doncs, guanyin o perquè els altres es defensin, sinó dir prou uns i altres.
A nivell de Ciutadans.
Sí.
Sí, però a nivell de Ciutadans això com es fa?
Clar, perquè de fet sí que hi va haver una manifestació, el que passa que sota l'organització de l'ANC fa una setmana o així, quan es va demanar doncs, que s'hi posessin, que negociessin, que arribessin a un acord ja definitivament. O sigui, aquí sí que també hi va haver una reclamació. Però, clar, tu et refereixes a una manifestació, diríem, que més popular sense cap tipus de signe. La ciutadania, la gent de...
Però, escolta'm, una manifestació que es va fer teòricament, i dic teòricament perquè els que hem estat amb sindicats molts anys i amb partits polítics ja fa molts anys, sabem que una manifestació no apareix perquè sí, mai a la vida. Sempre s'ha de muntar des d'una organització, perquè si no, no apareix.
Per espontaneïtat,
no apareix. Això li va servir al senyor Mas, ja fa uns quants anys, per fer-se seva una manifestació que ell no havia creat. I de quins comencen a venir tots els perjudicis, diguéssim. Perquè el senyor Turull, en aquell moment, era la mà dreta del senyor Mas. A veure, no ens enganyem, no és un santo varón aparescut allò de la nada. I les manifestacions no es convoquen. Avui en dia és més fàcil que quan jo estava en organitzacions d'aquest tipus, perquè tothom va amb el WhatsApp a la mà i tothom baixa de Berga amb un cotxe perquè ha de baixar corrents a una manifestació. Però vaja, algú l'ha de dissenyar, si no, no es munta.
Sí. Però, bueno, mira, la manifestació del 8 de març, doncs, potser no hi havia hagut tant de prèvia i tal, i va sortir enorme les dones al carrer perquè hi havia un problema greu d'un
col·lectiu molt gran. Ja et dic jo que algú la va muntar.
Però molt a correcuita, però la resposta hi era perquè la gent hi veia que hi havia un problema molt greu. La dels pensionistes, algú la munta, però vol dir que hi ha un problema que la gent, doncs, acaba dient, doncs, va, tu... sortim. I ara tenim un gran problema col·lectiu i no acabem, doncs, de dir, esperem a veure si algú ens ho arregla. I està clar, vull dir, em preocupa lo de la pugna entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Vull dir que han anat, no s'han anat, jo tinc la impressió de que ha sigut tan potent l'ascendent de Carles Puigdemont que ha condicionat totalment les negociacions possibles i Esquerra Republicana no ha volgut apretar l'accelerador de dir, escolta, us toca a vosaltres, doncs us respectem. I nosaltres no ha sortit Esquerra a dir, doncs escolta, això no va, presentem nosaltres un candidat amb aquestes característiques d'un govern efectiu i tal, i pactem amb els socialistes, amb els comuns, etc, i fem una altra majoria. I posem en marxa una altra alternativa.
Però és que aquest no és això, el tarannà, no ha sigut mai el tarannà d'Esquerra, Josep Maria Balcells. El tarannà d'Esquerra ha sigut ara anar a per l'antiga Convergència i abolir-la, que desapareixi. Abans...
Sí, va sortir amb la cua entre cames.
Abans va anar contra el PSC. Vam haver de convocar eleccions per culpa del problema que ens portava la gent d'Esquerra Republicana a dintre del tripartit. És el seu modo de funcionar, diguéssim. És que no sé per què ens estranyem.
No, bé. Jo l'estranyar-me no, ho critico.
Abans parlava la Maria de polítics honestos. I ahir es va destapar el cas de la presidenta de la Comunitat de Madrid respecte al seu expedient acadèmic amb un màster que va fer a la Universitat Rei Joan Carles, on es demostra en aquesta informació que s'ha publicat que s'ha falsejat les notes de dues assignatures que li van quedar
jo això,
veritat, sense presentar.
Jo ho trobo pecat a minuta. Això em sembla una cosa que no és massa significant i més aviat ho interpreto com una lluita interna dins del PP, que hi ha doncs, realment unes baralles molt fortes i molt perquè uns s'acusen als altres i això doncs, va sortint això... i van traient drapets del sol. Però vull dir que... No sé, si...
No, però Josep Maria, jo ho emmarcaria dins d'aquest comentari que feia la Maria de la honestedat de les persones que han de governar en l'àmbit que sigui, en l'àmbit municipal, en l'àmbit...
Però això jo ho emmarco més...
I en la formació, que també ho hem comentat altres vegades.
Sí, però, a veure, un màster, tu pots haver començat 3 màsters i no haver-ne acabat cap, diguéssim, però tens una carrera universitària, el màster no el pots fer si no tens una carrera universitària. I això ho englobo més, i això ens va passar també amb una vicepresidenta catalana,
clar,
ho emmarco més amb amb aquesta mania que tenim o que té o que tenim de posar-nos a medalles. Allò, jo tinc tres títols i quatre màsters i això és una absurditat, perquè tots coneixem gent que no té cap títol de res i que és més intel·ligent que molts que tenen quatre carreres universitàries.
Sí, però sobretot quan estem parlant de persones que han de gestionar les arques públiques o bé d'un municipi o d'un territori o d'un país.
Perquè tingui tres màsters no vol dir que sàpiga gestionar més que un altre que no en tingui cap. Per tant, és un problema d'aquesta persona que s'ha volgut atribuir coses que eren innecessàries. Estic d'acord amb tu que, en el fons, això ja denota una determinada manera de ser, un determinat tarannà, possiblement, no? Però...
Sí, però recorda que el Suárez es va inventar un doctorat de l'Alcalà, de la Universitat d'Alcalà. Això és una cosa que
és molt... Sí, i el que deia la Maria, la vicepresidenta Ortega, també va dir que era no sé què, quin doctorat tenia, i doncs sí que no l'havia acabat la carrera, i després no va passar res.
I tots sabem com van fer honoris causa el senyor Rodrigo Rato.
Bueno, això de l'honoris causa com que es pot fer sense mèrit.
Això no té massa, importància. No, per si, amb el que tu deies, diguéssim, un dels millors alcaldes de Sant Cugat del segle XIX va ser en Castellví, del carrer aquest que diu Castellví, que era analfabet. I, en canvi, va ser un dels millors alcaldes que hi va haver a Sant Cugat en el segle XIX. Dic que de vegades diguéssim un títol universitari no tampoc indica res, simplement és que s'ha fet una carrera, però
no, és l'ètica, però no em negareu
que una formació bàsica com per exemple coneixement d'idiomes, quan estem en un món globalitzat que t'has de moure per tot arreu i tenir un president que no en sàpiga parlar ni un borrall de res,
o aquest que havien de fer, havien de posar en un organisme europeu, i va dir doncs que sabia anglès i francès i tal, i després va resultar que quan va fer la prova sí, no ho sabia. Vull dir, clar, aquestes coses fa pena, vull dir,
Home, si aquesta és la persona que ha de representar, no estic parlant de ningú, estic referint-me a la figura, una figura amb unes característiques com aquestes que hagi de representar un país, la veritat és que...
A veure, estic d'acord amb tu, però et diria, jo no he sentit mai a la senyora Merkel parlar una altra cosa que no sigui l'alemany, i no he sentit mai a cap president anglès parlar una altra cosa que no sigui l'anglès.
Ni americà.
Ni cap americà, per descomptat. Per el que
Home, Obama parlava espanyol una mica, no?
No el parla, però el sap, i quan parla de tu... La,
però vull dir que tampoc no fa mal. Tu estàs posant exemples, Maria, de països que tenen el poder, un poder ben fort a les seves mans, i que, per tant, des d'aquesta perspectiva, segurament no es creuen amb la necessitat d'haver de fer esforços, no?, en aquest sentit.
La pregunta és de dir, com triem o com promocionem lideratges en aquesta societat? Vull dir, com es fan les llistes? Com els partits, doncs, hi ha les lluites per anar ocupant posicions de més poder i tal? No hi ha valoració d'aquest tipus? Bueno, si repasséssim els noms de les llistes, diríem, mare de Déu, aquesta persona, però llavors els hi donem una pàtima, diguéssim, escolta, elegits pel poble democràticament, són els nostres representants, els hi donem una categoria, doncs, però escolta, però aquí hi ha xitxa, aquí darrere d'aquestes persones que ens representen, o doncs s'han anat acumulant per interessos, per amistats, per compensacions, etc. No?
O perquè representen a la majoria de la població.
Sí, però els lideratges es necessita algú que superi una mica
absolutament
de la mitjana de la població.
Sí, abans
no?
Quan parlàvem del cas d'aquí a Catalunya, ja ho he dit, segur que en les llistes hi ha gent que té molta més capacitat de gestió que els que es proposen.
I aquí estem, no? Vull dir...
Canviant de tema, però no gaire. Ahir vam preguntar a l'alcaldessa Mercè Conesa si pensava presentar-se.
I què va contestar?
ni sí ni no, ni blanc ni negre.
Sinó tot el contrari.
No va donar una resposta, diguem, tancada, amb la qual cosa continuem a l'espera de saber què és el que farà. Però sí que m'agradaria que poguéssim reflexionar al voltant de l'afectació del que està passant a nivell de Catalunya en una situació, en l'àmbit municipal i concretament a Sant Cugat. Què podria passar en unes eleccions municipals quan arribin?
Jo crec que en aquests moments no podem... Si som honestos, no podem predir què podria passar en unes eleccions municipals.
Però creus que afectarà?
Pues no ho sé, perquè a les últimes eleccions que vam fer al Parlament de Catalunya jo em vaig trobar amb molta gent que em deia: jo vaig a votar el que he votat sempre, que és Convergència. I els deia: però si ja no existeix Convergència. Però, a veure... hi ha molts ciutadans que voten el que han votat sempre.
Però unes eleccions municipals...
Depèn dels candidats que hi hagi a l'altra banda. Clar. Si a l'altra banda hi ha bons candidats, pot ser que es canviïn una mica les forces. Però si a l'altra banda no hi ha bons candidats... Tenim una certa regularitat en el vot municipal, també.
És a dir, alguna repercussió té, sens dubte. És a dir, el marc general, tot i que els ajuntaments és una parcel·la de molta entitat pròpia.
Els ajuntaments petits, els ajuntaments que ja són una mica més grans, no passa tant, això.
Però llavors, com que hem jugat molt amb les sigles de les forces dels partits que participen, hi ha el que diguem la dinàmica de cada ciutat o de cada municipi, però hi ha després el paraigua de mediàtic, sobretot, que s'olora, de dir: escolta, pugen ciutadans. Doncs, escolta, la gent doncs ja diu: veure, doncs, on són aquests aquí a Sant Cugat? Doncs per la gent pren, doncs, això, una imatge o una etiqueta, doncs, de dir: aquests són alternativa. Doncs, bueno, els busquen en el seu municipi, perquè hi té una influència. Ara, si fóssim realistes, dir: bueno, què passa a Sant Cugat? Quin model de ciutat tenim? Quin model de ciutat voldríem? Què plantegen les diferents forces polítiques? Quina capacitat hi ha des de baix de demanar, exigir i de promoure un determinat canvi en la vida i en l'estructura política de la ciutat? Llavors, doncs, bueno, però això difícilment ho tindrem. És a dir, aquí direm: a veure, Convergència o PDeCAT, ja no sé com es dirà, ja ho veurem, perquè hi ha, doncs, aquesta... Fixeu-vos que s'està promocionant, no?, una etiqueta nova, i Sant Cugat per la República, per exemple, o doncs, Junts per la República, que això seria una força nova que voldria substituir el PDeCAT, i el PDeCAT ha substituït a Convergència. Al final la gent potser es mareja, i al final diran: bueno, qui és qui? Aquí coneixen l'alcaldessa, i per tant aquest ja és un pes important, i ho lliguen, com dius tu, amb Convergència, i llavors la gent veurà la derivada que té Convergència a Sant Cugat, i a la millor doncs optarà per mantenir aquesta fidelitat.
Però fixa-t'hi, Josep Maria, els 90.000 ciutadans, més o menys, que en aquests moments viuen a Sant Cugat, és perquè la ciutat els hi agrada. Han vingut a viure a Sant Cugat perquè la ciutat els hi agrada. Per tant, difícilment faràs un moviment que canviï aquesta dinàmica. La ciutat els hi agrada, i tu pregunta, fes enquestes a on vulguis i et surt. Després, si rasques una mica, trobaràs els que són més crítics amb quina ciutat s'ha construït. Però els que ho hem estat dient des de l'any 87, que s'estava construint una ciutat amb taca d'oli, que no ens agradava, tal, 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 cada vegada hem tingut menys vots. Cada vegada hem tingut menys vots. Per tant...
Sí, de fet, hi ha una cosa que és molt clara. Mira, quan hi va haver-hi el tripartit, i que per tant hi va haver-hi un enfonsament de Convergència a nivell general, a nivell de país, Sant Cugat va continuar igual, sense grans problemes. És cert que aquestes últimes eleccions, diguéssim, doncs han perdut la majoria, i que això també doncs és un símptoma de que alguna cosa, diguéssim, està passant. si hi hagués un enfonsament de Convergència o el PDeCAT, o digue-li com vulguis, abans d'arribar, diguéssim, a les eleccions municipals, bé, és possible que tingui alguna influència, però no penso que sigui una influència decisiva, perquè aquí hi ha tota una sèrie d'inèrcies creades i aquestes inèrcies podrien continuar funcionant, a no ser que realment sortís un líder de l'oposició que fos prou carismàtic com per arrossegar. I aquí, diguéssim, és el gran problema.
És un problema, és a dir, que no hi ha líders?
En el que hi ha a l'Ajuntament de Sant Cugat, bé, doncs s'hauria de fer foc nou, Vull dir, no n'hi ha cap que sigui...
Taula rasa.
Totes les formacions polítiques necessiten que hi hagi un líder nou amb carisma, que no hi és.
És una situació a la que hem arribat després d'èpoques passades on sí hi havia líders?
Home, jo penso que, per exemple, en el seu moment el Joan Aymerich va ser un revulsiu. Va ser una aposta que va ser bona, perquè el Joan Aymerich era una persona de Sant Cugat, ben coneguda, front dos alcaldes anteriors, que eren dues persones vingudes de fora. I, per tant, era com una mica la recuperació, diguéssim, del Sant Cugat. I això va fer que hi hagués molta gent que el votés. Després, la seva gestió seria un altre tema de debat, Però, en tot cas, en l'any 86-87, no?, que va ser, diguéssim, les eleccions, en aquell moment va ser un bon líder. Va ser un bon cap de llista.
I també hi havia líders a l'oposició, Maria?
Sí, però l'oposició tenia la majoria de grups molts problemes interns, sobretot l'esquerra, no l'esquerra republicana, que jo entenc que Esquerra Republicana no ha sigut mai un partit d'esquerres. Tant l'Iniciativa com el PSC en aquells moments teníem molts problemes interns. I els mitjans, i això es paga en els partits, es paga molt en els partits. A vegades val més no tenir un líder carismàtic però que aglutini gent que no un líder carismàtic que el que faci és expulsar la gent del seu entorn. Però, a més, has de convenir amb mi, Domènec, que els mitjans pocs mitjans de comunicació que hi havia en aquells moments a Sant Cugat van jugar fort a favor del Joan Aymerich.
Sí.
I que el Joan Aymerich va guanyar per 1.000 vots en el PSC, per 1.000 vots. A veure, jo sí que crec que en aquells moments el Joan Aymerich va aglutinar a tot a la gent de Sant Cugat de tota la vida, cosa que ara no passa perquè de gent de Sant Cugat de tota la vida ni queden molt poquets, diguéssim, per tant, el líder hauria de venir amb unes altres característiques.
Això és evident, Diguéssim, a veure...
Sí, sí, que en aquell moment va ser...
Ara la quantitat de gent nascuda a Sant Cugat no té comparació amb la que hi havia en aquell moment, perquè, diguéssim, doncs s'han anat incorporant noves generacions, I aquestes noves generacions, diguéssim, ja són nascudes a Sant Cugat. Encara que, diguéssim, siguin de primera generació, però són nascuts a Sant Cugat. Per tant, la situació ha canviat totalment. No, ara no es necessita un Joan Aymerich, és una altra cosa.
Però juga molt això potser que deia la Maria, és a dir, fins a quin punt la ciutadania de Sant Cugat és una ciutadania satisfeta d'on viu i de la ciutat. Llavors, doncs, diu, bueno, hi ha una inèrcia de dir això, ens agrada, doncs, que continuï. Jo no sé si la gent que té, si coneix els seus representants polítics de Sant Cugat dels 90.000 ciutadans de Sant Cugat, potser l'alcaldessa sí, però no hi ha referents, diguem-ne, de polítics locals que siguin coneguts i reconeguts com a del govern o de l'oposició. Llavors, doncs, bueno, hi ha una inèrcia aquí.
Que va lligada amb els partits. Els candidats.
Jo no sé si a les bases, i reconec que doncs, no ho conec molt, si les associacions de veïns, per exemple, si hi ha força des de baix, de gent, en el món doncs, de les escoles, en el món de la sanitat, en el món doncs, del veïnatge, si hi ha components de la gent que viu i pateix i disfruta i gaudeix i que, per tant, doncs, té elements crítics o favorables perquè això continuï igual o perquè això canviï. Jo, si no és a través d'aquesta dinàmica que ve de sota, no dels partits, sinó que ve de sota, en tot cas els partits ho acaben de conduir, no hi veig unes perspectives d'un canvi.
Saps què passa, Josep Maria? Que els que hem estat durant molts anys, jo ara no, ara estic jubilada de tot, però els que hem estat durant molts anys presidint entitats d'aquest poble, associacions de veïns, associacions de pares, d'escola pública, corals, al final acabem quatre persones fent la feina. Quatre.
Sí.
I tota aquesta participació de la gent et ve en una assemblea a criticar el que has fet. I en els partits polítics passa tres quarts del mateix. En tenim 10 de treballant i 20 que venen a criticar el que han fet aquells 10. Sí. I suposo que amb altres coses que no he dit deu passar el mateix, diguéssim, no? La gent som crítics, però no ens arremanguem a fer feina.
Home, sobretot, diguéssim, jo conec uns quants especialistes d'aquells que venen i t'expliquen el que has de fer.
Home, aquests són els més especialistes de tot.
És que vosaltres hauríeu de fer... I, perdona, per què no ho fas tu?
Clar.
Tu tens idea, fes-ho tu. No, és que jo...
Jo tinc feina.
Sí, llavors, sempre et diuen el que has de fer.
Canviem de tema. Els últims minuts els podem dedicar a reflexionar sobre el que passarà aquest cap de setmana. I és que no ens oblidem que hi ha canvi d'horari.
Bueno,
I què?
Hi ha diumenge de Rams, no?
També.
No és diumenge de Rams.
Diumenge de Rams.
S'acaba la Quaresma,
sí,
ve ara l'alegria de la Pasqua, a veure si això es reprodueix políticament, també.
Però recordem, doncs, que dissabte, la nit de dissabte a diumenge, haurem d'avançar una hora els rellotges per entrar en l'horari d'estiu. Un canvi que tant quan el fem ara o quan el fem al revés...
Saps què passa? Això canvia molt quan no treballes, perquè l'únic que fas és anar-te'n a dormir una hora abans o una hora després i despertar-te una hora més tard o una hora més d'hora. Quan treballes, això és més crític, diguéssim, sobretot quan l'hora... Jo sóc una mica despistada, això. Ara no sé si la retrasem o l'avancem. No tinc ni idea.
Ara l'avançarem.
Bueno, pues...
Una hora, l'avançarem una hora, és a dir, que perdrem una hora.
Perdràs tu perquè treballes, però jo que no treballo continuaré obtenint la mateixa
Home,
hora.
Sent cap de setmana no és que la... No, sent cap de setmana tampoc no és que la perdis gaire, la pots recuperar, però sempre anem a fixar-nos en els trastorns que se suposa que ens provoca aquest canvi horari, no? Vosaltres, en realitat, noteu alguna cosa?
Jo no m'he patit mai, això, aquests trastorns horaris. Això.
Sí, jo conec dies importants que sí que, efectivament, el canvi aquest d'hora, d'anar a dormir una hora més tard o una hora més d'hora, els hi trenca el ritme que tenen, no? I que aleshores és una mica, a veure, és comparable com un jet lag, això, en realitat, Vull dir, perquè aquest canvi d'hora, doncs, és una mena de jet lag més petit, més això.
Jo però poso, sí. Abans de posar-me al llit, de posar els rellotges a la nova hora, i quan et despertes dius quina hora és, doncs ja llegeixes l'hora actual i s'ha acabat.
Jo crec que deu d'afectar més, a mi tampoc m'ha afectat mai, a la gent que és molt...
Metòdica.
Molt metòdica. Però jo, com que no sé mai a quina hora aniré a dormir, ni sé mai... Abans, quan treballava, sabia a quina hora m'havia de despertar.
Això sí. La d'anar a dormir, no, però la de despertar-te, segur. Sí.
No, és possible que les criatures això els afecti, no? És a dir,
bueno, diuen que les gallines...
Els animals?
Els animals els afecten.
No, gent gran i gent no tan gran, que simplement doncs, té unes habituds i que llavors això suposa un canvi a les seves habituds. Llavors doncs, hi ha uns dies en què necessita adaptar-se i després un cop s'ha adaptat i ja està. Llavors ens ve i llavors li escurcen i llavors ha de tornar-se a adaptar, no? I és com una mena de joc.
Escolta, jo volia dir una cosa abans.
Digues,
sí. Ahir casualment vaig trobar-me al carrer el Pasqual.
Ah, molt, què tal?
Acompanyat del seu net i anava, bueno, feixuc, però amb aquella empenta que es deia ell sempre, doncs, de vitalitat.
Bon humor?
De ganes de superar, però encara arrossega doncs, problemes de tractament i, bueno, va semblar doncs, que havia desmillorat, però, bueno, li vaig donar records de tots i vaig dir que el recordem, sí, ja ho sé, i bé, I ho dic una mica perquè tornava la salutació del Pasqual.
Molt bé. Doncs ens donem per saludats i el saludem novament. Que tingueu bona Pasqua.
Sí, menjarem mones.
Tindreu vacances, eh?
Oh, i tant.
Jo en tinc tot l'any. Després de vacances, tot l'any de vacances. No cal que torneu, eh?
No, tornarem.
Dijous ens dona recreo, allò?
Sí, oh, sí.
Sí,
i tant.
Anirem als oficis.
Va, això serà a la tarda.
Després ja ens explicareu com ha anat la Pasqua, a veure si sou de tradicions o no. Diumenge de Rams i dilluns de Pasqua.
Jo no sóc de tradicions, ja t'ho dic ara. No?
Jo de mona sí.
De mona sí. Sí, sí. Molt bé.
Sí, és una cosa, diguéssim, que això no s'ha de perdonar. Tot, sí. Sí, no s'ha de perdonar.
I per les pastisseries encara més.
Molt bé, senyora i senyors, moltíssimes gràcies. Que passeu un bon dijous.
Fins d'aquí 15
dies. Adéu-siau.
Adéu.
Everybody gotta save to yourself. Make the coolie on a pono for help the arrow. And when you make the coolie on a, you know, pono, it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready.
Of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you?